Bona nit, després del ple de l'Ajuntament de Calella, doncs bé, la banqueta en aquest cas, amb una versió reduïda, però aquí estem. I com sempre, amb nosaltres l'Estefania Burgos. Estefania, què tal? Bona tarda, bona nit. Ja bona nit, eh?
Sí, ja bona nit, molt bé. Suposo que això, com ara ja és de nit, tinc un plus, no?
Sí,
vale.
Com el canal.
Vale.
Pel salon.
No, no, no.
El plus pel salon. A les vies de so i tocant-nos els botons tenim en Nil Massats, aquí com cada dilluns. I avui la tenim amb nosaltres el Miquel, com que és tan tard.
Rum, rum, no?
I el Miquel, com que va dormir d'hora, doncs ha marxat. I jo, escolta'm, me'n sí. vaig. Dic, bé, li hem donat. Se'ns estava dormint aquí, pobre.
És un viejuno.
Sí, se'ns fa gran el Miquel.
Gran.
En fi, però segurament que ens està escoltant ara mateix.
Segur.
Doncs des d'aquí una salutació al Miquel i que tinguis feliços sueños, sons.
Dream.
Good dreams.
Anava a dir sweet good dreams.
Sweet good dreams.
Sweet dreams.
Molt bé, molt bé. Ostres, estem internalitzant.
Home.
Fixant el programa avui.
Saps què hauríem de fer?
Què hauríem de fer?
El que fèiem, te'n recordes l'any passat que fèiem els acomiats...
Sí,
en idiomes?
En idiomes. Ho recuperarem.
Recuperar.
A l'estiu.
Vinga.
Com comencem a fer la versió, la banqueta versió estiu, recuperarem els comiats amb idiomes. Així.
I amb accents. Poso el cubano,
sí. Sí,
el venezolano.
Però ja no, sabem no. El que ens, els que ens seguiu. No. Habitualment, tu ja fos japonès, coreà, era alemany. Tot és una alemanya.
Però ja he practicat.
Si més no, això ho deia el nostre company, l'Arnau. El desaparegut Arnau microfònicament.
Ja no, Arnau, és veritat.
No el tenim entre nosaltres microfònicament, radiofònicament. Molt bé, què tal el cap de setmana?
Doncs la veritat és que molt bé, ha anat molt bé. Sí, bueno, no gaire sol.
Què?
Perquè no sé a Calella, però ja a Pineda va haver un moment que semblava que s'acabava el món.
El món, sí.
Però bé, molt bé, tranquil·la, a casa.
Molt bé, doncs, vaja, pel que fa al temps, bé, perquè pintava malament i la mitja marató es va salvar. Si no, haguéssim pillat aigua per un...
Haguessis pillat, xaval.
Sí, com diuen, haguessis pillat per un tubo. Però en fi, que no va ser així, que va estar una matinal extraordinària, una matinal d'atletisme, que d'aquí uns moments explicarem quan comencem la banqueta, que tot i que sigui en versió reduïda...
Ens porta una escolta demà a les 6 de la tarda.
Exactament, comencem.
La banqueta amb Badoi Txar.
Doncs anem per feina i ara el que farem és donar un cop d'ull de què parlarem avui.
Sí, com bé has dit, començarem el programa fent un repàs dels resultats de la mitja marató, també els resultats de l'embol i del futbol, dues victòries molt importants per als dos clubs. En bàsquet, derrota dels nois, en bàsquet femení també derrotes de les noies, victòria del júnior, però una mica passada per aigua, el tenis...
A veure, explica'm això, passada per aigua, que plovia.
Ja, no, perquè ha sigut una mica... Bueno, sí, victòria...
Bé, victòria, però que eren les últimes,
Sí.
Ara l'entrenador ho explica,
Sí, i després el resultat sempre del tenis taula, del waterpolo, de les bitlles i del vòlei.
Molt bé, doncs el que podem fer ara mateix és començar, i com deies, començarem parlant de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme. Amb una inscripció superior al mig miler d'atletes avui, o és a dir, ahir, el diumenge, es va celebrar una nova edició de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme, tercera carrera del circuit maresmenc de curses i prova oficial del Gran Premi Challenge Diputació de Barcelona. La prova, que transcorre a les poblacions de Pineda, Santa Susana, Malgrat i Calella, ha tingut el hàndicap del vent lateral que va bufar durant tot el matí. Pel que fa a la cursa, en homes, el corredor de la Sansi, Dimitri Sergiogins, des d'un principi en va agafar un clar avantatge sobre els seus perseguidors, Abderrahim El Jafari del Running Saragossa, Carles Molló de l'Invers i de Radenur Nour del La Cajouja. Aquest avantatge l'ha aguantat fins al final, on Sergio Gins, amb un temps de 1:06:59, s'ha proclamat vencedor. El segon classificat va ser el guanyador de l'any passat i qui també ostenta el rècord de la prova, Abderrahim El Jafari, amb un temps d'1:08:54. El tercer classificat va ser el català Carles Molló, amb 1:09:44. Cal remarcar que aquesta mitja, la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme, és una de les més ràpides en totes les seves edicions. El primer classificat ha baixat de l'hora 10 minuts. Pel que fa a les noies, la també corredora de la Sansi i parella del guanyador, Khadija Baltere es va posar al capdavant de la mitja amb un ritme que no han pogut seguir les seves contrincants. Baltere ha guanyat amb un temps d'1 hora 22.58. La segona classificada està la coneguda per aquestes contrades, l'Anna Rovira, del Team Tri Relay, amb un temps d'1 23.42. I la tercera, l'atleta Jacqueline Gómez, amb una marca d'1 29.01 del Club Palatisme Vilafranca. Com cada any, el dia abans de la prova es va celebrar la Fira del Corredor. I el primer que la llenga en arribar a la meta va ser el Nadir Bouras, un home que va quedar en cinquena posició, que jo vaig parlar amb ell el dissabte, anava a fer de llebre als seus companys, diu, el quilòmetre 12 me'n vaig,
tiro.
L'home es va trobar bé i va acabar en cinquena posició. El Nadir ens explica com es va sentir, que l'home es va sentir molt bé. Nadir Bouras.
Ahir a la mitja va ser una cursa que venia a fer de llebre als meus companys d'equip, de Mirko Team. Volia fer 12 quilòmetres i retirar-me, simplement ajudar-los, fer-los una part de la cursa i, en fi, vam arribar al quilòmetre 12, em vaig veure molt bé, em vaig posar al costat d'ells, vaig veure que alguns van punxar i tal, i, bueno, en fi, vam seguir un parell de quilòmetres més i com m'havia trobat tan bé, doncs vaig seguir avançant, vaig apretar una mica i vaig canviar de ritme i al final, doncs mira, hora 12.39, primera mitja marató per mi, no m'esperava gens i molt content del resultat i ho agraeixo molt al meu entrenador Isam Munir i als meus companys d'equip.
Doncs molts dels seus companys d'equip són del team de Tri-CBM, però si us heu fixat ell ha dit el Mirko Team. Jo he dit, escolta'm, això del Mirko Team, què? Resulta que la majoria de corredors amb els quals van participar i que van córrer junts i que van voler fer marca que ell havia de fer de llebre són del Tri-CBM, sí. Però no tots, n'hi ha d'altres clubs i es veu que són companys, són amics i que van un dia a la setmana a córrer i a entrenar. Clar, no es poden posar com Tri-CBM perquè, per exemple, clar, el Mates ja no està en aquest equip, està al Fast Triathlon, però bé, entrenen junts igualment i van dir, doncs ens posem Mirko Team. Doncs el Mirko Team, que va triomfar amb el Nadir Bouras. En fi, què em volies dir?
No, que...
A veure què diràs.
No diré, no, me lo guardaré per a mi. Però era molt bo.
Sí, sí. Tenia un acudit sobre corredors i corredores. Sí.
Però no ho faré.
Amb un altre horari, potser sí.
El Nadir, això, com t'aixeques un dia, dius, no he fet mai cap mitja marató, però, bueno, faré 12 quilòmetres i, vinga, ara hago 21, vinga.
Com que me trobo bé.
Faig 21. Hola?
Perdona?
Hola? O sea, Nadir, me vols entrenar? Perquè jo no faig ni 5.
Bé, tu tindria feina, el Nadir.
Ui,
eh?
Sí, sí.
Bé, i a mi també. En fi, que enhorabona al Nadir i també als guanyadors d'aquesta mitja marató Costa de Barcelona Maresme, que va ser tot un èxit aquest passat diumenge. I de l'atletisme passem al handbol, on la Unió Esportiva Handbol Calella va aconseguir un triomf que l'apropa moltíssim al campionat.
Sí, va guanyar per 29-17 i és que des del primer minut la UEB va sortir molt concentrada, sabent el que ja jugava i basant-se en una gran defensa i una excel·lent porteria que van marcar en tot moment el ritme del partit. El resultat al minut 15 ja era de 10-2. A la mitja part el marcador era de 17-7. A la segona part la tònica va estar molt similar, arribant ja el resultat final de 29-17. Els creients recuperen el liderat perdut ahir amb la victòria del Banyoles i encaren l'última jornada en primera posició i depenent d'ells mateixos per proclamar-se campions de Lliga. Davant tindran un rival molt complicat, l'Embol Terrassa, que lluitarà per sortir de les places del possible descens compensat que ocupen actualment.
Doncs sí, actualment doncs, el Terrassa, tot i que és molt complicat, podria encara tenir una possibilitat remota de que baixessin. Per tant, els de Terrassa segurament esperaran els calellencs per poder-los guanyar. Últim partit, ja sabem que és amb horari unificat. El dissabte a les 8 del vespre jugaran tots els partits de Lliga d'aquesta categoria. El Calella depèn d'ells mateixos, si guanyen són campions. El fet de no sumar els dos punts, no sumar la victòria, haurien d'esperar a que el Banyoles punxés. És a dir, sempre i quan el Calella i el Banyoles facin o sumin els mateixos punts o facin el mateix marcador, l'equip calellenc seria campió. Si no fos així, si el Banyoles tragués millor puntuació que l'equip calellenc, doncs en aquest cas el Banyoles seria el campió de Lliga. Albert Itxart ens ha comentat aquest fet, com afronten aquest últim partit contra un Terrassa que no és que s'hi jugui molt, però que sí, que aniran segurament a guanyar.
Visitem la pista del Terrassa, que actualment ocupa la desena posició. És una posició on ells també tenen molt a jugar-se, ja que és una posició que se'n diu de descens compensat, de possible descens compensat, en el qual doncs, bé, no estan fora de perill, ja que si hi haguessin una sèrie de circumstàncies, descensos d'equips catalans, de les categories superiors i així, es podrien veure afectats. És molt difícil, crec que gairebé mai ha passat que el Deuè baixi de categoria, però clar, ells juguen a intentar sortir d'aquesta plaça. Nosaltres intentarem doncs, bé, aconseguir una victòria que ens donaria el campionat. Seria la cirereta del pastís d'una temporada espectacular. Passi el que passi, tant en aquest últim partit com a les fases, la temporada la podem qualificar d'espectacular. I bé, serà un partit molt complicat. Aquí ens va costar molt el partit i venien amb moltíssimes baixes. Van tenir un problema amb un dels cotxes que portava els jugadors i el resultat va ser de 25-20, però de ben segur que a la seva pista són molt més forts. Serà un partit molt, molt difícil.
Doncs esperant que tot que sigui un partit difícil, els calellencs aconsegueixin la victòria i proclamar-se campió, que com molt bé deia l'Albert Itxart, serà la cirereta del pastís d'una temporada extraordinària. En fi, que el proper dilluns podem tenir un programa molt divertit amb uns campions. Esperem que sigui així. I aquí també esperem que d'aquí 4 jornades siguin campions són la gent del Club de Futbol Calella. Els de Fede Saratxo, recordem que continuen líders en solitari, amb el Tiana trepitjant els estalons, però depenen d'ells mateixos. Si guanyen tots els partits, seran campions. Recordem, Calella líder.
Calella líder amb 66 punts, seguit el Tiana en segona posició amb 64 punts i a la tercera posició el Juventus amb 49 punts.
El Club de Futbol Calella va guanyar 1-3 al camp del Cabrils. El partit no va començar gaire bé, ja que en el minut 5 de partit els locals es van avançar en el marcador. Gran reacció dels nostres que van empatar gràcies a un gol de Max. Amb aquesta empat a 1 es va arribar a la mitja part. A la segona meitat els nostres van seguir jugant molt bé i els gols de Buba i Patrick van posar el definitiu 1-3 al marcador. Com dèiem, a manca de 4 jornades, de 4 partits pel final de Lliga, els calellencs segueixen líders en solitari.
Sí, hem parlat amb el Fede Saratxo fa una estoneta on ens deia que estava molt content per aquesta victòria, ja que per ell el camp del Cambrils era un camp dificultós, i ell mateix ens explica com va ser.
Muy contento por la victoria de ayer, sabíamos que era un partido muy complicado, el campo de Cabrils es un campo muy difícil, no habíamos podido ganar nunca allí hasta ayer y es un gran equipo, tienen jugadores muy buenos y sabíamos que nos iba a costar. Así fue, costó mucho, sobre todo la primera parte y bueno, la actitud de los chicos en la segunda parte y el juego en general del equipo fue muy bueno y para mí uno de los mejores partidos que han jugado hasta ahora. Y por suerte conseguimos la victoria que, como digo, era muy, muy, muy importante.
L'entrenador del Calella també ens diu que queden 4 partits per acabar la Lliga, que a ells els agrada més dir 3-1 perquè hi ha la parada del cap de setmana, però que està molt content amb l'actitud dels seus nois.
Quedan 4 partidos, uno más 3 digo yo, porque ahora jugamos contra Dos Ríos la semana que viene en casa y luego hay un parón, o sea que la planificación es Dos Ríos y luego 3 más, descansaremos en Semana Santa y afrontar con fuerza los 3 partidos que quedan. Y nada, la dinámica del equipo será seguir jugando como hasta ahora, que es lo que nos hizo estar donde estamos, y sobre todo la actitud y el compañerismo que están teniendo los chicos, que cada vez se nota más que son un grupo, que son piña. El otro día fue increíble, el que jugaba lo dejaba todo y el que estaba fuera no paraba de alentar a los compañeros y creo que esta es la clave que hace que el grupo esté donde esté también, ¿no?
Doncs ja ho sabeu, aquest proper diumenge a les 12 del migdia, Calella Dos Ríos, abans d'aquesta aturada de Setmana Santa els calellencs van guanyar aquest partit, en restaran 3 llavors, i l'objectiu, guanyar els 3 partits i ser campions. i qui lluita per una cosa absolutament diferent és la gent del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que aquest cap de setmana va tornar a perdre en un partit molt ajustat que ara l'Estefania ens explicarà. Recordem que la classificació, els calellencs ara mateix ocupen zona de fase de promoció de descens. Si guanyessin un lloc i atrapessin en el Natzaret, que és l'equip que està per damunt, els calellencs tindrien factor de pista a favor. Ara mateix no la tenen a favor, ja que són dos els equips que jugarien aquestes fases i el Calella està per sota del Natzaret. Per darrere seu té tres equips que ara mateix baixarien directament. Els calellencs tenen una franja de dos partits amb aquests conjunts. Per tant, l'objectiu d'estar a les fases de promoció de descens i no estar en el descens directe, pràcticament que està aconseguit. Ara resta això, intentar guanyar algun partit que no guanyi el Natzaret i d'aquesta manera colar-se per sobre d'ells i tenir el factor de pista a favor. A partir d'aquest cap de setmana va anar molt ajustat. L'equip va tenir possibilitats de guanyar contra un gran conjunt amb una pista complicada.
Els de Paco García van perdre 52-49 a la pista del Badalona. El partit va tenir molts altibaixos, però els nostres sempre van aguantar. A la mitja part el resultat era de 27-19. La segona part va estar igualada, amb els badalonins sempre per davant, però els de García sempre reaccionaven i no deixaven marxar els locals en el marcador. A manca de 7 segons pel final, amb un 51-49, els calellencs van atacar els àrbitres que van obviar una falta del badalonès, que finalment acabava guanyant el partit.
El Paco García, després de l'encontre, ens explicava com havia vist aquest partit on els calellencs van tenir possibilitats fins al final.
Crec que la derrota ha estat un cara o creu i en aquesta ocasió doncs, ha sortit creu. Hem plantejat el partit amb una defensa molt agressiva que ha dificultat la mobilitat de la pilota del círcul. Després hem fet un canvi de defensa zonal que encara ha fet que el partit fos més lent i ells tinguessin més dificultat. I d'aquesta manera hem estat sempre en el partit, a dos o tres punts dels locals, que han dominat sempre per avantatges molt curtes. I l'última falta nostra, un segon pel final, l'ha ficat al definitiu 52-49. Una derrota doncs, dolorosa.
Doncs, malauradament, una derrota dolorosa, però que l'equip ha de continuar treballant el proper cap de setmana. Els calellencs no juguen, ja no tornaran fins passat Setmana Santa. Pel que fa a les noies que s'hi jugaran el proper cap de setmana, ens centrem primer de tot en les sèniors, que varen patir una derrota. Una derrota per 47-55 contra el Vilassar. El partit va començar molt bé, amb un parcial de 22-12. Les visitants van fer un canvi defensiu i van capgirar el marcador. A la mitja part, les nostres ja perdien. La segona meitat va seguir la mateixa tònica i les calellenques van sumar una nova derrota.
L'Àlex Mora, l'entrenador de les fèmines del Club de Bàsquet Calella, la veritat està bastant apenat perquè si s'hagués guanyat aquest encontre, matemàticament estarien salvades de la possible descens. L'escoltem.
Aquest partit doncs, ens donava ja la tranquil·litat de la salvació ja matemàtica, però bueno, haurem d'esperar la setmana que ve. Haurem d'esperar la setmana que ve que anem al camp del Santa Perpètua, vale, que és un altre equip que també s'està jugant al descens directe. O sigui, si el Vilassar és perillós, que s'estava jugant la promoció, el Santa Perpètua encara ho és més, perquè s'està jugant el descens directe. Anem al camp seu, jugant el diumenge al matí. Vale? Una victòria ens seria ja matemàticament salvats i amb una posició còmoda i per gaudir dels últims partits de la temporada. Una derrota ens obligaria a treballar de valent després de Setmana Santa.
I pel que fa a les noies, aquest cap de setmana, victòria. Però, ara ens ho explicarà el seu entrenador, una victòria que, vaja, que no estava gaire content a l'Àlex. Les juniors, per la seva banda, com dèiem, van fer un mal partit. Les calellenques, després de proclamar-se campiones invictes, es van relaxar i van haver de patir per guanyar. Finalment, les calellenques van guanyar 53-45 contra el Paret.
Sí, tal com has dit, l'Àlex Moral no estava gens content amb el partit que s'havia fet, tot i la victòria. Ell mateix ens comenta.
Guanyem a casa, sí, guanyem contra les últimes classificades, però partit pèssim, molt dolent, però molt incòmodes durant tot el partit, amb dificultats de notació i arribant a un final de partit on guanyem de molt poca diferència contra un rival que a priori a la taula està bastant més a sota.
Molt bé, doncs aquestes eren les cròniques del bàsquet i les paraules de l'Àlex Moral, que no estava gens content amb les seves jugadores. Ahir al vespre em comentava aquí inclús que si anem amb aquests ànims i amb aquest tipus de joc a les fases, doncs no faríem res. De ben segur que això és el relaxament després d'aconseguir el títol i que les noies es tornaran a posar les piles. I després de parlar de bàsquet, parlem ara mateix de tennis taula. Els nois del Termotur Calella varen guanyar. Els calellencs van guanyar a la pista dels Amics de Terrassa per 0-6. Amb aquest triomf, el Termotur està matemàticament classificat per disputar les fases d'ascens que presumiblement es disputaran a Madrid.
Sí, hem parlat amb ell i ens ha dit que l'objectiu de l'equip és lluitar per la segona posició i el que tenen és ganes de repetir la gesta de fa 2 anys.
Hem de guanyar aquest partit per assegurar estar a la fase. Per tant, ara ja hi anem segur, serà Madrid i res, ara intentar lluitar per intentar guanyar aquesta segona posició, perquè això passi, nosaltres hem de guanyar la setmana que ve i que Ripollet perdi un dels 2 partits que li queden, cosa que és complicada perquè tenen un molt bon equip, però bé, nosaltres pressionarem per obligar-los a guanyar. I res, anem cap a Madrid, segurament, i amb moltes ganes de tornar a repetir la gesta de fa 2 anys.
Doncs, com deia l'Adri Mallorquí, esperem que aconsegueixin aquella gesta de fa un parell d'anys, que pels que no ho recordin, varen jugar les fases d'ascens aquí a Calella, unes fases d'ascens on ells, vaja, eren un equip, el tapado, que en diuen, ningú esperava el que van fer, que és... liquidar-se tots els favorits i acabar pujant de categoria. Esperem que Madrid passi absolutament el mateix. A més, va ser un cap de setmana, per recordar aquell cap de setmana, el Club de Futbol Calella va quedar campió de Lliga i, a més, el tennis taula va aconseguir l'ascens de categoria. I ens llancem a l'aigua per parlar de waterpolo.
Sí, els calellins van perdre 16-10 a la pista del Poblenou B, segon classificat. El partit va estar prou equilibrat. Els 2 primers quarts van acabar amb resultats ajustats, arribant a la mitja part amb un desfavorable 8-6. El 3er quart va estar molt semblant a l'anterior, on el Poblenou va acabar per davant dels calellins en el marcador. Al darrer període, una sèrie de decisions dubtoses dels àrbitres van fer que el Poblenou assolís un parcial de 5-1 i acabés sentenciant el partit amb la seva victòria.
Doncs amb aquesta derrota acaba la participació del CEF, de la Fundació Creu Groga de Waterpolo, a la Lliga Regular. D'aquí 3 setmanes començarà el play-off per intentar aconseguir un ascens de categoria. Julio Jiménez ens fa un balanç del que ha estat la Lliga Regular, però recordem, encara ens queda el play-off per l'ascens.
Valoro muy positivamente el cuarto lugar que hemos hecho en Liga. Hemos jugado contra muchos equipos B, como puede ser Hospitalet B, Poblenou B, Badía B, que estos equipos tienen gente en Primera Nacional, que son sus equipos A, para decirlo así, y estos B están compuestos por muchos jugadores de este equipo A. Entonces es bastante gratificante saber que hemos jugado contra jugadores que están jugando en Primera Nacional y hemos podido dar la cara en muchos de los partidos. Entonces la verdad es que estamos muy satisfechos a nivel general. Sí que es verdad que falta un poco de compromiso a todos los integrantes del equipo, ya que es un primer año y aún nos ha hecho una cohesión de equipo muy extensa. Pero bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos y esperamos que en la última fase de la temporada, que ahora vienen los playoffs, acabe saliendo bien y podamos seguir el año que viene pues en una categoría más fuerte.
Doncs veurem com va aquest playoff i esperem que els calellencs aconsegueixin aquest ascens i, com deia el Julio Jiménez, poder jugar la temporada vinent amb una categoria més forta. Anem acabant ja el programa, ens queda entrar dins de l'apartat poliesportiu. Primer de tot, parlant de bitlles catalanes, amb 1 victòria i 2 empats pels calellencs, això, a la Lliga de Bitlles Catalanes.
Sí, jornada de Lliga jugada a Pineda i marcada pel vent fort. El club marxà al Far va guanyar 2-0 als pinatins i el club marxà Torretes va empatar amb les mallorquines B. També va empatar la gent del barri de Pequín contra el Fugats B.
I pel que fa al vòlei, 1 victòria i 1 derrota de l'Escola Pia.
Les juvenils van guanyar per un ajustat 2-3 i les cadets van perdre per 0-3 el desplaçament a la pista del Girona. La propera setmana les callenques jugaran contra l'Espanyol.
Mira, contra les teves.
Ara anava a dir, guanyaran, no.
Corazón partido o no?
Sí. Ah. Bueno, no, aquí vaig amb la,
amb qui?
Amb l'Escolàpia.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs escolteu-me, que ja hem arribat al final del programa, aquesta versió reduïda de la banqueta. Recordem que avui hi ha hagut ple de l'Ajuntament de Calella i que nosaltres hem anat darrere del ple. Per tant, ja és molt tard, és hora d'anar a dormir i, per tant, ens n'anem. Ens acomiadem fins al proper dilluns, que esperem tenir un programa d'aquells guapos, amb uns campions, amb l'Unió Esportiva Handbol Calella, que si guanyen a la pista del Terrassa el proper dissabte a les 8 del vespre, seran això, campions. I si ens esteu escoltant a...
Ens poden tornar a escoltar demà, que, o sigui, dimarts a les 6 de la tarda.
És a dir, si ens esteu escoltant a les 6 de la tarda, el de bona nit i tot això, no feu cas, no. Eh? Seguiu fent el que esteu fent i encara teniu unes hores per anar a dormir. Fins la propera, adeu-siau, que vagi bé.